102FM i a onacodinenca.cat.
Bona tarda, són 8:15 i comencem l'Eix 59 d'avui. Arrenquem amb els titulars. Les marxes per la llibertat han començat a enfilar camí des de diferents punts del territori cap al seu objectiu, Barcelona. La Junta Electoral requereix a la policia de Bigues i Riells que l'informi si hi ha llaços grocs en equipaments municipals. Jutgen un mosso d'esquadra per colpejar i amenaçar un home després d'una discussió de trànsit a Caldes de Montbui. Comencem la ruta per l'actualitat local de l'Eix 59 parlant de les marxes per la llibertat, perquè ja han començat a enfilar camí des de diferents punts del territori cap al seu objectiu, Barcelona. Coincidint amb la vaga general convocada per la Intersindical, les 5 columnes de gent que han iniciat el recorregut des de Tàrrega, Tarragona, Berga, Vic i Girona arribaran divendres a Barcelona per sumar-se a la manifestació de protesta contra la sentència als líders del procés. Milers de persones s'han mobilitzat des d'arreu del territori. A les marxes no tan sols s'hi han sumat els ciutadans, sinó que gran part del govern també hi ha assistit, així com familiars dels presos polítics i membres de les entitats convocants. És el cas del president de la Generalitat, Quim Torra, que s'ha sumat a la columna de Girona, o del conseller Damià Calvet, que ha començat la marxa a la columna de Tarragona. Abans d'arribar a Barcelona, els caminants hauran de recórrer uns 100 quilòmetres en 3 dies per assolir la seva fita, 40 quilòmetres els dos primers i 20 l'últim. La columna de Vic iniciava el pas avui a 8:45 del matí. El recorregut d'aquesta via pararà per dinar a Centelles, des d'on reprendrà el camí després fins a arribar al vespre a la Garriga. Allà hi passaran la nit. La columna de Vic aplega principalment ciutadans de diversos punts de la comarca d'Osona, però també d'altres llocs de Catalunya. Equipats amb roba i calçat per fer una caminada llarga, els participants han entonat consignes a favor de la independència, una imatge que s'ha reproduït a les altres 4 columnes que aquest matí han emprès la carretera. Entre els manifestants de la columna de Vic hi ha veïns de Sant Feliu, el Moianès, Bigues i Riells i Caldes de Montbui. La munió de gent cobreix uns 4 quilòmetres constants de la C-17 i deixa la via tallada en sentit Barcelona. Tractors i motocicletes encapçalen la marxa. Cristina Mateu, de Caldes de Montbui, ha anat a Vic en cotxe per iniciar la caminada i parla de com han començat la jornada.
Cap a les 8:30 ens hem trobat a Vic. Allà hem arribat i hem vist que hi havia tractors que encapçalarien la marxa, junt amb motos i amb un carro, diguéssim, amb un altaveu. I hem sortit de Vic cap a les 9:50, una miqueta tard, però bueno, hem iniciat la marxa i hem anat caminant fins a Tona. Allà hi ha gent que ha parat per esmorzar una mica i d'altres han continuat caminant.
Mateu ha explicat també l'ambient que es viu a la caminada.
I bueno, la veritat és que l'ambient és molt festiu. Hi ha molta gent, gent jove, gent gran, gent que va en bici i gent que posa música i d'altres. De fet, la gran majoria de furgonetes i camions que ens passen pel costat piten, donant-nos ànims. La veritat és que molt bé, cada cop que passem un pont està ple de gent donant ànims i per sort ens fa bon dia, fa un sol molt maco i anem tirant camí endavant i anar fent.
Veïns de Sant Feliu de Codines s'han desplaçat també a Vic aquest matí. Escoltem Lluís Llopis.
No veiem l'inici de la cua, no veiem el final, és impressionant. i a més és superxulo tot el suport que estan donant tots els cotxes que passen per l'altra banda i camions, moltíssims piten, bueno, justament ara no, perquè ara no en passa cap, piten i ens estan, estem com molt suportats tots plegats. La veritat és que és impressionant, un ambient supermaco.
7.000 persones o més fan aquesta ruta. Alba Bou, de Castellterçol, explica on faran la pernoctació.
I després d'avui, la pernoctació d'avui es fa a la Garriga, en un pavelló que ja està habilitat. I aleshores, aquí veiem gent amb estelades, ambient molt festiu, tot molt pacífic, gent que porta màrfegues i sacs per fer pernoctació allà, d'altres que porten motxilla, gent gran també que fa tan sols un tros, gent amb moltes ganes de lluitar pel seu país i per la llibertat. Seguim. Nosaltres intentarem fer les dues nits. Estem molt a tope i la gent jove hem de fer un pas endavant.
Alguns dels manifestants han tornat enrere després de dinar a Centelles. Altres han seguit fins a arribar a la Garriga, cadascú segons les seves capacitats. La Junta Electoral de la zona de Granollers ha enviat un requeriment a la policia local de Bigues i Riells per tal que informin si hi ha llaços grocs i pancartes reclamant la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. Segons l'alcalde, aquests símbols es troben als dos centres cívics del municipi, a l'Ajuntament i al Teatre Auditori Polivalent. També han demanat al secretari de l'Ajuntament si aquests espais són de titularitat municipal. El requeriment respon a una queixa presentada per la secció local de Ciutadans. L'alcalde d'Esquerra Republicana, Joan Galiano, ha afirmat que no pensa treure els símbols ara per ara.
Bueno, d'entrada contestarem, diem on tenim, si tenim pancartes i on tenim els llaços, si tenim llaços, i a partir d'aquí la Junta ja ens dirà què és el que hem de fer amb aquesta situació.
Des de l'Ajuntament lamenten que no es pugui expressar o denunciar la situació que s'està vivint i afegeixen que el de Bigues i Riells és dels pocs ajuntaments que ha rebut un requeriment d'aquest tipus per part del grup polític de Ciutadans. Escoltem Joan Galiano.
És que ens deixin en pau, tan fàcil com això. Nosaltres respectem les senyals i els símbols de tothom i volem que els nostres també. Estem en una situació extrema, estem en una situació que no ens agrada i tenim el desig i tenim la voluntat de continuar protestant i protestar per una situació que trobem totalment injusta.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Cardedeu, Enrique Jimeno, també ha denunciat l'Ajuntament d'aquesta localitat per exhibir símbols partidistes als espais públics i ha dit que ha demanat a l'alcalde Enric Oliver que respecti la institució a la qual representa i abandoni la seva actitud partidista. Jutjant un mosso per colpejar i amenaçar un home després d'una discussió de trànsit a Caldes de Montbui. L'acusen de fer servir arxius policials per obtenir dades de la víctima. La secció novena de l'Audiència de Barcelona va jutjar ahir un membre dels Mossos d'Esquadra acusat d'accedir sense causa legal que l'habilités a la base de dades per obtenir informacions personals d'un home amb qui va mantenir una discussió de trànsit al febrer de 2016 a Caldes. Amb les dades obtingudes, segons recull la Fiscalia, en les conclusions provisionals, l'acusat va trucar a la víctima des d'un número ocult per amenaçar-lo. El mosso està acusat d'un delicte lleu de lesions, de descobriment de revelació de secrets per part de funcionari públic i d'amenaces no condicionals. La Fiscalia demana 3 anys de presó pel delicte de descobriment i revelació de secrets i un altre pel delicte d'amenaces no condicionals. Pel delicte de lesions lleus preveu una multa de 1.200 euros. Segons descriu la Fiscalia, al febrer del 2016 l'acusat, que no estava de servei, va tenir una discussió de trànsit amb el denunciant que va acabar amb una agressió física. Segons la Fiscalia, 2 dies després d'aquests fets, el mosso va fer 23 consultes a partir de la matrícula del cotxe de la víctima. D'aquesta manera va obtenir dades com el DNI, l'adreça de casa seva i telèfons de contacte. 3 dies després el va trucar i l'hauria amenaçat enumerant informacions lligades a la seva feina. la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Moià l'estudi per la construcció d'un pont passera al Parc Prehistòric de les Coves del Toll. La nova infraestructura ha de permetre el pas de vehicles rodats durant les crescudes que es produeixen al torrent, complint així els requeriments hidràulics i de disseny requerits per l'Agència Catalana de l'Aigua. El recorregut circular per fer la visita a peu al Parc Prehistòric de les Coves del Toll es fa per una pista forestal de terra que travessa el torrent Mal mitjançant un gual a nivell de llera. Una part d'aquest recorregut ha estat habilitat per la circulació de vehicles de transport de materials per efectuar obres i manteniment i per al pas de vehicles d'emergència, així com per facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda. L'existència del gual sobre la llera del torrent fa que l'accés dels vehicles i de les persones amb mobilitat reduïda quedi compromès en el cas de la crescuda del torrent i la inundació del gual. Les propostes redactades per la Diputació de Barcelona consisteixen en ponts de diferents tipologies constructives, dissenyats amb l'objectiu de ser el menys invasives possible per l'entorn i evitar al màxim l'impacte visual sobre el territori. Bigues i Riells va recordar dos dels episodis més durs del municipi, l'incendi del 3 i el 4 de juliol i els aiguats del 10 d'octubre de 1994. Ja fa 25 anys que els cingles de Bertí van cremar gairebé per complet i mesos més tard unes fortes pluges van deixar el poble arrasat. Cases inundades, ponts que van cedir a la potència de l'aigua i, malauradament, quatre víctimes mortals a tota la llera del Tenes. Per recordar aquests episodis, Bigues i Riells va trepitjar el territori per conèixer sobre el terreny què va passar i per què. Una quarantena de persones van visitar el punt on es va originar l'incendi, a la Coma, a la zona de la Vall Blanca. Allà el propietari dels terrenys, Josep Prat, va explicar com unes pràctiques de tir podrien haver estat la causa principal de l'incendi. El foc es va atacar ràpid amb mitjans terrestres i aeris. De fet, les flames es van controlar el dia següent, fins que es van començar a declarar altres incendis a tot Catalunya, com els del Bages o el Berguedà. Això va provocar que els helicòpters que treballaven a la zona marxessin i poques hores més tard el foc va escampar-se. Josep Garriga, membre de l'ADF, el Pinyó i cap dels agents rurals en aquella època, en parlava.
És clar, la vivència va ser que el 3 de juliol només hi havia aquest foc a Catalunya. Era un diumenge, era a les 6 de la tarda, al vespre hi vam anar totes les ADFs, hi van anar tots els bombers, i el vam controlar bastant. Això ho explica, no? Vam controlar bastant. És més, a les 10 del matí l'incendi estava controlat. Del dia 5, del dia dilluns, dia 4, estava controlat. Però després va passar el que no ha de passar, que és que hi hagi molts focs grossos, comencin molts focs grossos arreu de Catalunya, que també tinc una llista, amb la qual aquí els helicòpters van marxar. I aquí estava controlat si anaven helicòpters, perquè hi havia dos camions de bombers per dalt i dos per baix, que havien fet unes mànegues, però no tancaven, perquè no podien, perquè aquí hi ha dos cingles, un que es pot passar a peu i un que no. I per tant, a les 10 del matí, això es va deixar...
Buidar de gent, diguem-ne.
No, la gent es va quedar, però va veure el que passava. Mm-hmm. Els camions que eren a dalt, que eren del Maresme, jo els vaig dir, marxeu, perquè no teniu sortida.
La quarantena de persones que van fer l'excursió van aprofitar per recordar com van viure aquells moments. Membres de l'ADF van fer una demostració de dos vehicles que tenen per fer actuacions ràpides i evitar, com va passar ara fa 25 anys, que l'incendi es propagui. La jornada va servir per fer memòria i per no oblidar aquests fets. I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca amb el suport de la xarxa. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i al Twitter d'Ona i de l'Eix 59. Gràcies per seguir-nos un dia més. En nom de tot l'equip de l'Eix 59, els ha parlat Caral Campàs. Bon vespre i fins demà. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought.
today, staring at the fire.